Catalunya Informació. Bon dia, és la una. El Parlament Europeu aprova la seva postura sobre com s'ha de regular la intel·ligència artificial. Avui mateix es començarà a negociar amb els governs amb la idea que la futura llei entri en vigor el 2026. Junts reclama eleccions al president de la Generalitat després dels mals resultats d'Esquerra el 28M. Aprofitant la sessió de control al Parlament, la formació també ha demanat que els republicans desfacin els pactes anunciats amb el PSC a les diputacions de Lleida i Tarragona. Junts per Ripoll manté la pressió als partits d'esquerres del municipi que han pactat perquè no governi Aliança Catalana. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la seva líder Manoli Vega els torna a reclamar que li donin suport per aconseguir l'alcaldia. El PP fitxa una exmilitant de Ciutadans per fer tàndem electoral amb Alberto Núñez Feijó. És Marta Rivera de la Cruz, que havia estat consellera de Cultura a la Comunitat de Madrid i que a les últimes eleccions havia anat a la llista de l'alcalde de la capital espanyola, José Luis Martínez Almeida. Puja a 59 el nombre de morts en un naufragi al Mediterrani prop de la costa grega. Hi ha uns 100 supervivents, però hi podria haver centenars de desapareguts. L'embarcació havia sortit de Líbia. Ha mort als 86 anys el filòsof i activista cultural Jordi Porta, ha comunicat Òmnium Cultural, l'entitat que va presidir entre els anys 2002 i 2010, quan el va rellevar al càrrec Muriel Casals. Municipis com Terrassa, Matadepera o Ridaura treballen per recuperar la normalitat després de les fortes tempestes d'ahir que van provocar incidències de tota mena. Terrassa confia tenir enllestits els treballs abans de demà, mentre l'escola de Ridaura no preveu obrir fins la setmana que ve. Protecció Civil ja ha rebaixat a prealerta el pla Inuncat. La pedregada d'ahir a la tarda a la Noguera va danyar 250 hectàrees de fruita de Torrelameu. El primer balanç parla d'una afectació d'entre el 70 i el 100%. Els cultius de cereals en van sortir més ben parats. Noves manifestacions a Polònia contra les lleis antiabortistes del govern ultraconservador arriben després del cas d'una dona embarassada que va trencar aigües als 5 mesos. Els metges van trigar 3 dies a practicar-li un avortament i va morir d'un xoc sèptic. Els esports.
En futbol avui es juga la primera semifinal de la Lliga de les Nacions, Països Baixos-Croàcia. Per demà quedarà l'altra semifinal entre Espanya i Itàlia. La final es jugarà diumenge. El Madrid confirma el fitxatge de Jude Bellingham, a qui presentarà demà al migdia. Bellingham serà madridista les 6 properes temporades i arriba procedent del Borussia Dortmund. Hi haurà clàssic Barça-Madrid a la final de la Lliga ACB de bàsquet. Els blaugranes s'hi van classificar ahir en imposar-se l'Unicaja a les semifinals. La final engega aquest divendres.
I el temps tarda amb ruixats més irregulars i no tan intensos en principi com ahir, sobretot al Prepirineu, Catalunya Central i Prelitoral, però també poden fregar la façana litoral. Més estones de sol a ponent i les temperatures màximes cap amunt. Demà i demà passat, temps molt més estable. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia pendents dels pactes polítics després de les eleccions municipals. A Tortosa, Esquerra Republicana i PSC Movem Tortosa han desbancat Meritxell Roger de Junts per Tortosa de l'alcaldia, tot i haver guanyat aquests comicis. A Vilanova i la Geltrú, el PSC i en Comú Podem han fet un pacte d'esquerres que dona l'alcaldia al cap de la llista socialista. I a Ripoll veurem què acaba passant, perquè Junts diu ara que o governen ells o l'extrema dreta d'Aliança Catalana acabarà governant la ciutat i d'aquesta manera menys tenen el pacte pacte que presentaven ahir els partits d'esquerres. També us explicarem com es va restablir la normalitat a Terrassa després de les intenses tempestes que hi van provocar el desori a la ciutat amb inundacions i altres incidents. L'aiguat i la pedregada van caure sobretot al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Avui, de fet, Protecció Civil avisa que es poden repetir alguns episodis, en principi menys importants, a Osona, l'Anoia, el Vallès i les comarques de Girona. També estem seguint un operatiu dels Mossos en una masia de les Llosses, al Ripollès. Hi ha hagut un tiroteig amb una escopeta de balins que ha ferit una persona. Darrere de l'incident hi ha una ocupació i ara l'home que ha obert foc s'ha trinxerat. L'equip de mediació de la policia catalana hi està treballant, veurem com acaba. I també coneixerem qui és la nova prescriptora de llibres a les xarxes socials que ha fitxat el SX3, el nou Super 3, per promocionar la lectura en català entre el públic més jove, que és una manera d'entrada de potenciar la llengua catalana i també d'intentar millorar els nivells de comprensió lectora del país que estan per terra. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem avui el Catalunya al dia a Ripoll. Junts per Ripoll alerta que o governen ells o acabarà governant l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Són la segona força més votada al municipi i així passen la pressió als partits d'esquerres que ahir presentaven un pacte. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot i que en un principi Junts per Ripoll va assegurar que es quedaria a l'oposició, ahir van fer un gir i ara demanen a Esquerra, el PSC i la CUP que siguin ells qui els donin suport.
Doncs sí, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Manoli Vega, líder de Junts per Ripoll, ha estat taxativa.
No, és que ara la pilota la tenen ells, els altres partits, perquè jo, com a segona força més votada, plantejo de dir, ara lidero jo això, i ara us hauríeu de sumar, perquè o surto jo o surt la senyora Sílvia Oriols.
I ha explicat aquest canvi de rumb perquè just després de les eleccions va assegurar que no entrarien a govern, sense descartar donar suport a una investidura d'esquerres, i ara han canviat d'opinió.
Junts mai ha manifestat que donaria un vot gratuït per aquest pacte d'esquerres. En el moment que ells ja ho donen per fet i que entenc que el dia que ho fan no entenen que sense nosaltres no poden fer això, doncs donem el gir, evidentment donem aquest gir.
Esquerra, el PSC i la CUP mantenen silenci. El que sí que ens han confirmat és que entre avui i demà es reuniran per decidir la seva postura. Recordem que si els partits que no han guanyat les eleccions a la investidura no voten una opció per majoria absoluta, acaba governant la llista més votada, en aquest cas, Aliança Catalana, que va obtenir 6 regidors. La majoria absoluta a Ripoll és de 9 regidors. Junts en té 3 i els 3 partits d'esquerres en sumen 7. Per tant, si s'uneixen, superen la majoria absoluta. I si no, governarà Aliança.
Gràcies, Laia. A Tortosa, Esquerra Republicana i el PSC Movem Tortosa han explicat que l'acord de govern per desbancar Meritxell Roger de l'alcaldia és una entesa de partits progressistes obert a tots els tortosins. Roger, alcaldessa en funcions i guanyadora de les eleccions del mes passat, diu que se sent enganyada per Esquerra i titlla l'acord, que preveu una alcaldia compartida, de pacte de perdedors. Manel Sastre, bon dia.
Bon dia, Marta.
I com justifiquen aquest acord?
Doncs mira, diuen que sí, que se senten totalment legitimats perquè agrupen la majoria de vots de Tortosa. I Jordi Jordan, del PSC Movem, li recorda a Meritxell Roger que ell tindrà més suports, fins i tot, que els que tenia ella durant el govern d'aquesta última legislatura en minoria.
La senyora Roger fa 4 anys va ser alcaldessa només amb els 7 regidors del seu grup i jo seré alcalde este dissabte en 11 regidors i regidores que representen la majoria absoluta de regidors i, a més, la majoria social en este 45, més del 45%, no?, dels tortosins i tortosines.
Jordan, de fet, tindrà l'alcaldia els primers 2 anys i mig i la republicana Marlla Xà la resta de mandat. Els republicans diuen que han ha estat l'assemblea la que ha decidit apostar per aquest pacte amb els socialistes en lloc de fer-ho per Junts. Ara bé, el pacte s'ha pogut gestar després que abandonés el cap de llista Xavier Faura ara fa uns dies perquè no trobava legítim aquest acord de govern. Amb tot plegat, l'alcaldessa sortint, Meritxell Roger, se sent enganyada per republicans i desqualificada qualifica així l'acord.
Un pacte de perdedors, un pacte que no respecta els resultats de les eleccions del passat 28 de maig, però que ens sentim absolutament enganyats per Esquerra Republicana. No hi ha hagut cap voluntat de pactar des del primer dia.
No s'han donat detalls del repartiment de regidories encara, però Esquerra i el PSC Movem han insistit que l'estabilitat està garantida gràcies al suport extern de la CUP i han avisat que revisaran els grans projectes de ciutat per analitzar si són econòmicament viables.
I un altre acord tancat el trobem a Vilanova i la Geltrú, en aquest cas entre el PSC i en Comú Podem. El cap de llista socialista i guanyador de les eleccions, Juan Luis Ruiz, serà alcalde amb majoria absoluta fruit d'aquest pacte d'Esquerres. Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Això significa un tomb al govern municipal, oi?
Sí, perquè l'actual govern va començar sent un tripartit independentista d'Esquerra, Junts i la CUP i ha acabat sent un bipartit d'Esquerra Republicana i Junts, que han tingut una davallada electoral. El guanyador de les eleccions va ser, per molta diferència, el PSC. Pactar ara amb en Comú Podem, que té dos regidors, li dona exactament el número necessari per la majoria absoluta, que és de 13. Els dos grups porten uns dies negociant i, finalment, les assemblees locals dels dos partits van ratificar l'acord ahir a la nit per un govern que es defineix com a progressista, ecologista i feminista. El nou alcalde, Juan Luis Ruiz, ha valorat el pacte a Catalunya Informació.
La veritat és que estem molt satisfets, no?, de l'acord al qual hem arribat amb en Comú Podem. Sempre vam dir que intentaríem buscar, doncs, un ampli consens, un ampli acord. En aquest sentit, doncs, amb en Comú Podem està relativament fàcil, no?, poder arribar a un acord programàtic.
I la cap d'en Comú Podem, Yolanda Sánchez, apunta futures maneres d'actuar.
Aquest acord possibilita un canvi de xip i una nova forma de treballar en la política local, intentant generar confiança, credibilitat política, construint bàsicament un govern relacional que vol ser cooperatiu i que basarà la seva acció en el diàleg permanent i la participació de la ciutadania.
De moment no s'ha fet públic el repartiment de regidories, però sí que l'Ajuntament estarà organitzat en 5 grans àrees.
Centrant-nos ara a Barcelona i Lleida, a Barcelona els comuns no es donen per vençuts i reclamen una reunió a 3 entre Colau, Collboni i Maragall per explorar encara un govern d'esquerres a la capital catalana. Barcelona en Comú avisa el PSC que Ada Colau no s'apartarà per fer alcalde Jaume Collboni en un eventual suport o amb un eventual suport del Partit Popular. Ens ho explica des de l'Ajuntament el Jordi Corbalán.
El número 2 de la llista d'Ada Colau, Jordi Martí, reclama una reunió a tres bandes per explorar la proposta d'Ada Colau d'una alcaldia compartida o qualsevol altra fórmula. Martí ofereix generositat, però adverteix al PSC que no faran alcalde Collboni a qualsevol preu. Colau no farà cap pas al costat i, si no hi ha acord per fer un govern progressista, els comuns votaran la seva líder a la investidura.
Si nosaltres regalarem vots a qui sigui, no regalarem vots a ningú. Nosaltres volem un govern d'esquerres. I regalar vots en política és una mica absurd, perquè si hi ha un govern d'esquerres i l'hem acordat i l'hem pactat, doncs per descomptat estem disposats a votar, sigui qui sigui, d'aquests 24 regidors que encapçali l'alcaldia, però no regalarem vots a ningú perquè això seria absurd. El que no farem és coses estranyes i per descomptat qualsevol triangulació amb el Partit Popular està del tot descartada.
A Esquerra, els comuns li recorden que acaben de pactar amb el PSC les diputacions de Lleida i Tarragona. En el ple de comiat de 22 dels 41 regidors que no repetiran per decisió pròpia o perquè no han sortit elegits, Ada Colau s'ha acomiadat com a presidenta del plenari, assumint que té poques opcions de repetir.
És un honor haver estat 8 anys la primera dona alcaldessa d'aquesta ciutat. No? He estat presidenta d'aquest plenari durant 8 anys i està per veure, doncs, l'alcalde i el govern que surti el proper dissabte o els propers mesos, però en tot cas segur que jo no tornaré a presidir el ple els propers 4 anys.
Regidors sortints del PP i de València han demanat a Daniel Cirera que no es posi de perfil i que no faciliti una alcaldia independentista amb Xavier Trias. I Esquerra ha alertat que s'afableix la democràcia quan es dibuixen alternatives de govern en base a una aritmètica o quan s'accepten regals de vot que en política avisen, són una perversitat.
També hi ha hagut el ple de comiat a Lleida. Allà s'han acomiadat 17 dels 27 regidors que hi ha hagut aquesta legislatura. Fins i tot hi ha fins ara alcalde i el primer tinent d'alcalde, Miquel Poyo d'Esquerra i Toni Postius de Junts. Tots dos ja van dir que plegaven dos dies després de les eleccions. Ara, els pròxims 4 anys, la paeria estarà en mans del PSC. Estela Usoms, l'Ajuntament tindrà moltes cares noves, aquest nou mandat?
Hola, bon dia. Sí, el 62% dels regidors seran nous respecte dels que van sortir fa 4 anys. La majoria dels que marxen deixen la política, però també n'hi ha que s'han acomiadat amb un fins aviat. És el cas d'Àngeles Ribés, ara el grup mixt, però que va ser molts anys la líder de Ciutadans. Entre els que no continuen també hi ha els dos regidors del Comú, 4 de Junts, 2 del PSC i 5 d'Esquerra, inclòs el cap de files i fins ara l'alcalde Miquel Pueyo, i en l'últim discurs ha alertat sobre l'increment de l'abstenció.
Ens hauria de preocupar. Els partits a les institucions, a la societat civil, perquè aquesta magnitud de l'abstenció debilita el funcionament d'una democràcia sana i redueix la capacitat de la ciutadania d'influir en les polítiques públiques.
També ha dit que l'alcaldia de Lleida ha estat l'etapa més gratificant de la seva carrera política, una carrera que ara acaba perquè torna a la docència universitària. D'altra banda, el fins ara tinent d'alcalde i líder de Junts ha acabat amb aquest desig al nou govern municipal.
La ciutat ho necessita, necessita un ajuntament fort, una institució que estigui al peu del canó, que estigui doncs, impulsant la ciutat, i per tant aquest desig d'encert, de saviesa i de bon fer, perquè la ciutat ho necessita i s'ho mereix.
La pròxima paeria tindrà 16 regidores i 11 regidors, 17 dels 27, com dèiem, seran nous.
És un quart de dues del migdia. Moment per saber com tenim aquesta hora la circulació, carreteres, autopistes i el transport públic. Ho està controlant avui la Mar Riera des de l'equip diari. Bon dia, Mar.
Molt bon dia. Doncs aquesta hora un accident a la C25 a Sant Hilari Sacalm, a la Selva, talla un carril sentit Girona i això provoca un quilòmetre de cua. En el sinistre s'hi han vist implicats un cotxe i una moto, segons informa el Servei Català de Trànsit. Circulació còmoda a la resta de carreteres i autopistes del país. A Barcelona, a les rondes, només a la litoral, trobem un tram d'intensitat amb aturades del Fòrum a la Barceloneta i a la zona de Montjuïc, sempre en sentit Llobregat, i al centre de Barcelona hi ha problemes de trànsit per la marxa lenta dels taxistes que tallen el passeig de Gràcia, segons informa la Guàrdia Urbana.
I el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb la Gemma Puig.
Mantenim aquest cel més ennuvolat cap al nord i nord-est, amb aquests ruixats durant la nit, matinada, primera hora del matí, sobretot comarques del Pirineu o nord-est. Han caigut 53 litres a Certescant, 14 a Ull de Ter, 12 a Viella, 5 a Molló, 4 a Cabanes, 12 a Girona, Puigcerdà. Mantenim la inestabilitat en aquest sector, força estones de sol cap a Ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, però sí que al llarg de la tarda la nuvolositat anirà augmentant i també les nuvolades. I per tant, a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades, sobretot en aquest sector, entre la Catalunya central, el prelitoral, alguns punts de la costa, entre la costa central i el Camp de Tarragona, avisos en aquest sentit d'intensitat encara del Servei Meteorològic de Catalunya, però no tindran res a veure amb els ruixats i les aiguats que hi vam tenir. Però igualment, estones pot descarregar amb certa intensitat. Ambient més càlid al migdia, puja la temperatura i de cara a demà i demà passat tindrem una jornada molt més estable, amb sol, amb alguna nuvolada de tarda, com a molt alguna gota, i amb unes temperatures que aniran pujant. Es notarà més al cap de setmana, quan dissabte i diumenge tornarien els ruixats de tarda.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Terrassa fa balanç de les destrosses per l'aiguat que va caure ahir a la tarda. El taulell que s'ha obert pels afectats a l'Oficina d'Atenció Ciutadana només ha rebut una consulta. La majoria dels veïns que hem fet, doncs, gestionar directament amb les seves assegurances la reparació dels desperfectes. El govern municipal confia que entre aquesta tarda i demà hauran restablert la normalitat després de les inundacions a diferents barris. Les imatges són brutals i fins i tot la caiguda d'un mur del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. Doncs avui he anat a Terrassa a veure com estava tot plegat la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estan les coses aquí?
Doncs mira, tot ple de fang, a alguns barris més que d'altres, i concretament el que tu deies és que l'espai per atendre els afectats és a la mateixa oficina d'atenció ciutadana que habitualment funciona a la plaça Didó, és a dir, no és un lloc especial. Fins a la una de la, tarda havia anat fins allà només una persona, i és que en allà una de totes les taules que habitualment treballen per atendre els ciutadans és la que s'ha deixat exclusivament per rebre els afectats. Però què passa? Doncs que la majoria de gent el que ha tingut són petites incidències per inundacions al comerç o a casa seva, i aleshores ho ha gestionat amb la seva companyia d'assegurances. El més greu que va passar va ser la caiguda d'un parell de murs, un d'ells el del museu, i també l'esfondrament de dos sostres, però sense cap afectació personal. I per tant, doncs, fons municipals expliquen que aquesta és la situació, que només hi ha una persona que hagi consultat perquè la resta s'han espavilat pel seu compte.
toda esta avenida era una piscina. La riera se desbordó entera, los coches flotando y se los llevó todo por delante. Coches, material de construcción de la nave esa, todo.
En la tienda esta de abajo, que un chico, un paquistaní, sí que le llegava l'aigua i tuvo que sacar cubo.
Això és alguns dels veïns que has pogut parlar, no?, abans de passar per aquesta oficina d'atenció.
Doncs sí, arribant a Terrassa des de la C58, el que m'he trobat és la Riera de Palau i m'he aturat a parlar amb la gent que hi va viure doncs, aquestes imatges brutals de la riera que anava de banda a banda quan feia unes hores estava pràcticament una riera que estava seca. I això és el que ens deien alguns dels veïns amb els que he parlat i d'altres també m'han explicat que hi ha un tram d'aquesta riera, el que comença a la capçalera de la Rambla, que no està asfaltat i que creuen que això és un perill.
Cuando dejó de llover, yo vivo allí en la avenida Josep Tarradellas, entonces me fui al puente de allí de la Ronda Ponent y entonces ya vi cómo bajaba de agua. Allá arriba en los depósitos de Camboada, aquello tiene que limpiarlo el alcalde, pero tiene que limpiarlo ya, porque menos mal que no llovió una hora más. Todos los árboles y todas las ramas que se han quedado allí tiradas, aquello seguramente hubiera sido peor.
En la cabeza de la Rambla es el problema, que está muy sucio, porque a mamá está a una altura de 2,5 metros. Es decir, en el momento de que ahí se meta un tronco o alguna cosa, cualquier día cogerá y se escapará y pasará como en el año 62.
És inevitable que tothom ahir tenia en el pensament doncs, les riuades del 62. I en aquests moments estic a l'Ajuntament de Terrassa, per això parlo una mica fluixet, perquè la regidora de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil aquí a l'habitació del costat està fent balanç de les incidències, però pràcticament pel que he pogut sentir fins al moment de connectar amb vosaltres és el mateix que ja sabem i sobretot que no hi ha hagut cap afectació personal.
D'acord, doncs si hi ha cap novetat ja ho saps. Gràcies, Marta, bon dia.
Bon dia.
Una altra afectació va passar a l'escola de Riudaura, això és a la comarca de la Garrotxa, també es va inundar per les tempestes. De moment s'han suspès totes les classes fins dilluns per poder tenir temps de netejar les aules. En Roger Santaló, per què es va inundar aquest centre?
Bon dia, perquè els camps al costat ja no van poder absorbir més aigua i llavors es va desbordar cap a l'interior de l'escola, situada per sota del nivell dels camps. Segons la directora del col·legi, Alba Bertrina, és la quarta vegada que això passa.
Es necessita un mur, doncs clar, val molts diners, i es va fer un mur més petit i no n'hi ha hagut prou.
L'aigua va entrar a totes les aules i va arribar a cobrir més de mig metre. S'ha fet malbé mobiliari, però per Bertrina el pitjor és perdre la feina de molts alumnes.
El que sap més greu i és la part emocional és tots els treballs que han fet l'alumnat durant tot el curs escolar. L'altre, bueno, ja s'irà reparant.
Part del material era per a la festa de cloenda del curs, que també s'ha ajornat.
Doncs la pedregada d'ahir a la Noguera, en aquest cas, va danyar 250 hectàrees de fruita de Torrelameu amb una afectació d'entre el 70 i el 100%. També va afectar en menor mesura cultius de cereals. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, la tempesta va caure a la zona sud-oest a la comarca de la Noguera entre les 6 i les 7 de la tarda. Concretament, va afectar el municipi de Torrelameu amb gran quantitat de pedra petita i molt barrejada amb aigua. En el cas de la fruita dolça hi ha danys en nectarines, albercocs, peres i pomes. I en el cas dels cultius de cereals, la calamarsa va fer caure part dels grans del blat i ordi no recol·lectats amb una afectació d'entre el 5 i el 10%. Ha estat la tercera pedregada amb danys els últims dies a Ponent. El 5 de juny, la pedra va malmetre ja unes 40 hectàrees al Guaire i diumenge poc més de 140 hectàrees a Sarroca de Lleida, al Segrià.
És un quart i mig de dues. El propietari d'una masia de les Llosses, el Ripollès, ha quedat ferit aquest matí quan una persona que viu a la casa li ha disparat amb una escopeta de caça carregada de perdigons. Fèlix Martín, se saben els motius de l'agressió?
Doncs se sap, Marta, que s'han discutit aquest matí i algunes informacions que apuntarien que aquesta masia estava ocupada de fa temps i que el propietari hi ha anat perquè marxés, però no està confirmat. Sí que està clar que l'home que ha disparat és el que hi viu, que té l'escopeta de caça i que no en vol marxar. S'ha trinxerat a la masia i això ha provocat l'actuació del grup especial d'intervenció i de l'equip de mediació dels Mossos. Encara són allà les Llosses negociant perquè surti. Mentrestant, el ferit està ingressat a l'hospital, però no està greu i no es tem per la seva vida.
Almenys dos detinguts en una operació policial al barri Mas Pellicer de Reus, al Baix Camp, per desallotjar pisos ocupats on es cultiva marihuana. Aquestes hores ja s'han fet 7 entrades en habitatges ocupats. En Reus, Arnau Caral.
L'operació s'ha posat en marxa a primera hora del matí amb un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus. Pere Plaça és inspector i sotscap de l'àrea bàsica policial del Baix Camp.
S'està desmantellant les plantacions de marihuana, s'estan desconnectant les connexions fraudulentes d'aigua i de llum i estem retornant els immobles als seus propietaris, que la major part dels quals són de l'Agència Catalana de l'Habitatge.
En l'operatiu hi estan intervenint agents de Seguretat Ciutadana, de la Divisió d'Investigació Criminal de Reus i també membres de l'Arro del Camp de Tarragona, així com les unitats canines i el servei de drons.
Els taxistes han acabat ja la protesta pel centre de Barcelona i la concentració que han fet davant la delegació del govern espanyol a Catalunya ho han fet per reclamar mesures de les administracions per restringir l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor, els VTCs, en trajectes interurbans. Hem seguit aquesta mobilització des d'una unitat mòbil amb el Dani Batxiller i la Mireia Sala. Bon dia, Mireia.
Bon dia, Marta.
Què han fet aquesta vegada?
Doncs els taxistes han fet una marxa lenta des de la plaça Espanya fins al Passeig de Gràcia, on han deixat els taxis aparcats, impedint la circulació, i s'han concentrat després davant la delegació del govern espanyol al carrer Mallorca. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, reclama al govern espanyol que actuï immediatament perquè no es liberalitzin les llicències de VTC en trajectes interurbans.
Exigimos, o pedimos, o suplicamos, o lo que quieran, que pongan orden en la ley de ordenación de los transportes terrestres y lo tienen que hacer antes del 30 de junio. ¿Por qué? Porque todos sabemos que vienen elecciones, no sabemos quién va a gobernar después.
Aquesta vegada, Mireia, han vingut també, dius, taxistes de fora de l'àrea metropolitana.
Sí, en la protesta hi han participat taxistes de Barcelona, òbviament, però també de moltes altres ciutats catalanes, com Manresa, Terrassa o Mataró, i també hi havia algun taxi d'Euskadi i de Madrid. Diuen que es mobilitzen per defensar l'usuari. Màriam Rivera també és del sindicat Elite Taxi.
Ens mobilitzem per defensar l'usuari. Per defensar el taxi, està clar, però per defensar l'usuari. Perquè imagina't una ciutat com Barcelona o com Mataró, plena de cotxes negres, perquè com no tenen limitacions, poden anar per on vulguin, poden treballar on vulguin, no es podrà conduir per cap puesto.
Els taxistes amenacen amb mobilitzacions massives si dimarts no aconsegueixen un acord satisfactori amb la reunió que tindran amb el Ministeri de Transports.
Gràcies, Mireia, bon dia.
Bon dia.
Les reserves de sang estan ara mateix cobertes, n'hi ha per 6 dies, 6 només, però en caldran més per fer front, evidentment, a l'estiu. Avui és justament el Dia Mundial del Donant de Sang. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. En una entrevista a Catalunya Informació, el director assistencial del Banc de Sang i de Teixits, Joan Ramon Grífols, fa una crida per aconseguir nous donants, sobretot, com deies, per augmentar les reserves de cara a les vacances i per revertir també l'envelliment de la població. Actualment es necessiten 1.000 donacions diàries i de cara a augmentar aquestes reserves se'n necessitarien unes 1.200.
En 6 dies cobrim perfectament les necessitats. Voldríem 7 perquè s'apropen ja al preestiu i sortim de la rutina i deixem potser de banda tots plegats una miqueta l'hàbit de la donació. D'aquí de que en el proper mes doncs, incidirem molt a la ciutadania al recordar el fet de la donació per disposar d'unes reserves una mica superiors a les que tenim actualment per fer front a aquestes èpoques amb la qual doncs, deixem una mica de l'hàbit de la donació.
Actualment, les necessitats de sang es concentren en pacients de més de 70 anys i, sobretot, els que tenen malalties que requereixen moltes transfusions. Per commemorar el Dia Mundial del Donant de Sang, es farà un acte institucional al Palau de Pedralbes i una donació especial al Palau de la Generalitat.
91 persones van rebre l'eutanàsia durant l'any 2022 i 175 persones la van sol·licitar, segons informa el Departament de Salut.
Això representa un 50% més d'eutanàsies que l'any 2021, el primer any que estava vigent aquesta llei. De les 175 sol·licituds rebudes, 55 persones van morir abans que resolgués el seu cas. En 12 casos es va rebutjar perquè no complien els requisits, en 3 es va ajornar i en un cas es va revocar, que vol dir que el mateix sol·licitant s'ho repensa i retira la seva voluntat de morir dignament. De mitjana, les sol·licituds han trigat uns 40 dies per resoldre's, 42 concretament. La majoria de sol·licitants patien malalties neurològiques seguides de càncers terminals. L'edat mitjana de les persones que han demanat ajuda per morir és d'uns 73 anys i escaig i prop del 60% són homes davant d'un 40% de dones.
Gràcies, Mònica. Els pobles afectats per l'incendi de Valdomar, al municipi d'Artesa de Segre, a la Noguera, treballen per recuperar el paisatge un any després del foc. Els veïns lamenten la falta d'actuacions per part de l'administració i diuen Pere Joan Albrecht que tampoc han rebut compensacions.
Exacte, asseguren que un any després les administracions no han dut a terme cap tipus d'acció en aquest sentit, ni tampoc per arranjar els camins que van quedar afectats. Sentim el president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldemar, Josep Galceran.
El greu problema és l'estat d'ànim. Ja ens vam desanimar molt per la impotència i passat un any, bueno, ara comença a reverdejar el territori, però no hi ha cap acció concreta del departament i veiem que això serà molt en recuperar-ho.
Els nuclis de Valldemar i la Clua i el municipi de l'Os de Balaguer estan treballant conjuntament en un projecte per recuperar el paisatge.
Estem treballant amb uns enginyers que van venir, enginyers forestals i paisatgístics. Intentem fer un projecte que sigui sostenible. Posem la plantació d'alguns arbres, mirar d'evitar l'erosió amb alguns barrancs.
És un incendi, per Joan, que va calcinar 2.700 hectàrees.
Sí, l'entorn afectat ja ha començat a canviar i així la vegetació i els rebrots dels arbres van guanyant terreny a la zona, com també ho fa la fauna. L'incendi, recordem-ho, va començar al nucli de Valldemar enmig d'una onada de calor i una sequera que van afavorir la ràpida propagació de les flames. Els bombers van confinar a l'Os de Balaguer i van evacuar 20 veïns del nucli de la Clua i 54 més que s'allotjaven en una casa de colònies del mateix poble i també van demanar als pagesos de la zona que llauressin els camps per crear tallafocs. L'incendi no es va donar per extingit fins a 8 dies després.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'SX3, el nou Super 3, fitxa una coneguda prescriptora de llibres a les xarxes socials per promocionar la lectura en català entre el públic infantil i juvenil. Una manera de potenciar la llengua, intentar millorar els nivells de comprensió lectora del país, després, sobretot, de les males dades que s'han fet públiques. La presentació oficial s'ha fet durant una entrega de premis literaris a nanos de 9 a 16 anys a la capital del Bages, on hi tenim la Nati Adell. Nati, la nova veu per fomentar la lectura s'ha presentat oficialment en aquest lliurament de premis literaris a Manresa. Explica'ns qui és.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, és la Mariam Assacat. Té 22 anys, és de Navarcles i és llibretera. Ha treballat 4 anys, de fet, a la llibreria Per Sir de Manresa, ara està a Norma Còmics, però se la coneix per xarxa, sobretot amb el nom de Mariam en Books. És molt coneguda pels joves i parlant de llibres, que això té molt mèrit. Té més d'1,8 milions de seguidors, que es diu Ràpid, a TikTok, atenció, i més de 20.000 seguidors a Instagram. L'hem coneguda i ens deia que, tot i ser conscient que és complicat desenganxar els nens i els joves de les pantalles, ella pot demostrar que llegir pot ser molt i molt divertit.
És difícil. Jo, personalment, quan vaig començar a llegir de petita, m'hi obligaven. Era una cosa de s'ha de llegir sí o sí cada nit, però els volem mostrar que, sobretot, no ha de ser una obligació, sinó que ha de ser una eina més per passar-s'ho bé. Així que, sí, tocarà treballar molt, però intentarem fer veure que això, que llegir és molt divertit.
I afegeix.
Poden trobar un món que el telèfon o la televisió no els hi pot aportar, que poden fer servir la seva imaginació per crear els personatges com ells els hi vingui de gust. Poden obtenir una cosa que la televisió, que el telèfon, que els seus jocs, videojocs preferits no els hi podran donar, i és que tenen l'arma de crear ells el que més ganes tenen, que és els seus propis personatges. Així que la Mariam serà, a partir d'ara i a través de les xarxes com TikTok, la nova veu per al foment de la lectura i prescripció literària de l'SX3, una veu que respon a la voluntat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de fomentar la vocació lectora entre els més petits i els més joves, i també les seves famílies, fomentant al mateix temps la llengua catalana. La Laia Cervera és la cap de continguts infantils.
Fa que llegir sigui guai. I com ho fem? Doncs a través de les xarxes socials, perquè si habitualment les xarxes socials es consideren un enemic de la lectura pel tema del ritme frenètic que tenen, els canvis d'hàbits de consum, etcètera, etcètera, doncs escolta'm, si no pots amb el teu enemic, ens hi aliem, no? I ens hem aliat, doncs, amb una TikToker amb molts seguidors perquè ens faci prescripció de llibres al Super 3.
Les poblacions que depenen de l'aigua que reben del minitransvasament de l'Ebre comencen a aplicar les restriccions decretades pel govern. L'alerta de sequera està causada per la caiguda de les reserves del pantà de Mequinensa. En Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Les mesures afecten les poblacions més poblades de la demarcació de Tarragona.
Doncs sí, entre la cinquantena de municipis afectats hi ha Tarragona i Reus. També hi ha les principals poblacions turístiques de la Costa Daurada, com Salou, Cambrils i Vilaseca. L'alerta afecta un total de 7 comarques de Tarragona i l'Ebre. Són els municipis que s'abasteixen del sistema del Consorci d'Aigües de Tarragona, que capta l'aigua del riu Ebre. És el que es coneix popularment com a mini trasbassament de l'Ebre. El regulador del cabal del riu és el pantà de Mequinensa i ara mateix no pot deixar anar gaire aigua perquè l'embassament està al 46%.
I quina mesura s'ha començat a aplicar ja?
Doncs a veure, de moment no hi ha cap tipus de restricció pel consum d'aigua de boca. La mesura afecta la utilització d'aigua per a usos lúdics, ornamentals, agrícoles i industrials. L'objectiu és que el consum d'aigua es redueixi a 250 litres per habitant i dia. Mira, per fer-nos una idea, una dutxa de 5 minuts pot suposar una despesa de 80 litres i fer una rentadora entre 60 i 90 litres. El rec dels jardins es redueixen a 2 cops per setmana i en les hores de menys insolació, o sigui, entre les 8 del vespre i les 8 del matí. A Reus, per exemple, en concret que els habitatges amb numeració parella o sense numeració ho facin els dimecres i els dissabtes i els de numeració s'anar els dijous i diumenges. Cada municipi, a més, això sí, té la seva particularitat concreta. Per exemple, les poblacions de costa han restringit l'ús de les dutxes. Un aspecte polèmic també és l'ús de l'aigua per a activitats lúdiques. El gerent del Patronat d'Esports de Tarragona, Ramon Quadrat, diu que han incrementat el control de filtratge de les piscines municipals per no haver de fer tants canvis d'aigua.
Hi ha un seguiment diari i que això permet que tinguem una qualitat de l'aigua i que llavors ens permeti no haver de fer aquest canvi, no? Perquè al final el canvi és jo trec tota l'aigua de la piscina, netejo parets i torno a omplir, en aquest cas, el vas de la piscina. Considerem que en aquests moments és malgastar un producte com l'aigua de forma inadequada.
Bé, Tarragona és la ciutat més gran afectada per les restriccions. Les sancions per incomplir-les van dels 100 als 500 euros. El règim sancionador s'aplica, en aquest cas, a través de l'Ordenança General de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics.
En un context de sequera, els parcs aquàtics de Girona enceten la temporada preparats amb mesures d'estalvi d'aigua en què s'ha anat treballant els últims anys. S'han fet canvis, per exemple, en els sistemes de rec i, a més, recorden que les atraccions funcionen amb un circuit tancat que no augmenta el consum d'aigua. Girona, Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Els parcs aquàtics gironins asseguren, doncs, que han fet els deures per reduir el consum d'aigua. Com?
Doncs són mesures fruit d'inversions dels últims anys, en el cas dels parcs Waterworld a Lloret de Mar i Aquadiver a Platja d'Aro. Segons el director dels dos parcs, Julià López Arenas, els parcs aquàtics mouen molta aigua, però se'n gasta poca, i on se n'utilitza més és per regar.
Els tobogans, les atraccions aquàtiques, són circuits tancats d'aigua, és a dir, l'aigua que surt de la capçalera arriba a la recepció i és bombada una altra vegada, i això fa que el 94-93% de l'aigua és la mateixa durant tota la temporada. Els parcs aquàtics, és cert, movem molta aigua, en gastem molt poca, la que gastem principalment l'acabem retornant al subsol perquè és en les àrees de jardinament on dediquem més aportació d'aigua, però amb totes aquestes actuacions l'any 2019 el parc va tenir un consum de 77.000 metres cúbics l'any, l'any passat el van reduir a 55.000.
On més s'ha incidit és en la manera de gestionar el rec després de canviar també el model de vegetació.
Hem anat substituint els sistemes de rec per inundació, després per aspersió i microaspersió, per cada vegada més àrees regades amb rec gota a gota. A més, substituir aquella planta que només és de temporada i que cal doncs, regar-la i mantenir-la amb molta cura i amb molta despesa d'aigua per altre tipus de jardinament, per altre tipus de plantes autòctones, moltes d'elles, que són resistents a l'aigua, que requereixen un molt menor consum d'aigua.
A Aquabrava, el parc aquàtic que hi ha a Roses, també s'aposta per una vegetació autòctona i una gespa adaptada de menys consum. Al parc s'utilitza aigua que ve del Pou des del 1987 i fan servir un sistema de reciclatge d'aigua per regar les zones enjardinades.
I encara sobre sequera, modernitzar regadius, fer servir aigua regenerada per regar i diversificar cultius davant d'episodis futurs d'aquesta sequera. Aquesta és la recomanació del catedràtic Elías Ferreres, que avui ha sigut investit com a doctor honoris causa de la Universitat de Lleida. En paral·lel, diversos experts han debatut aquí sobre aigua i agricultura. Roger Segura.
Bon dia, sí, ja han identificat alguns dels principals reptes del sector. Ferreres, un referent en la gestió de l'aigua en l'agricultura, apel·la a distribuir els recursos de manera equitativa i sostenible davant la incertesa del canvi climàtic.
Planificar mejor el uso conjunto de las aguas superficiales y las subterráneas, usar fuentes no convencionales como las aguas regeneradas de las ciudades para riego y también agua desalada de mar en las zonas costeras si fuera necesario. Eso aseguraría mejor el suministro si se gestiona de forma prudente en el futuro.
En el cas del camp, els experts plantegen tècniques de rec deficitari, és a dir, utilitzar menys aigua de la necessària però de forma més eficient. També fer podes i aclarides més intensives i, sobretot, diversificar conreus i planificar millor la rotació. En parla Margarita García Vila, de l'Institut d'Agricultura Sostenible del CSIC.
Tiene que buscar una rentabilidad en la selección de sus cultivos, en la planificación de las rotaciones de su cultivo, en el manejo del suelo, para hacernos menos vulnerables a esta variabilidad climática. Para mí creo que es fundamental la planificación antes de que nos encontremos en eventos extremos como los que estamos sufriendo este año.
Els experts alerten que els episodis de sequera seran cada cop més freqüents i més intensos. En aquest sentit, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu que a llarg termini patim un any de sequera cada quatre, mentre que ara la mitjana és d'un any cada cinc. Miquel Ángel García Vera és el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de la CHE.
¿Y vamos a tener que cerrar los canales muy habitualmente en el futuro? Bueno, pues la respuesta es que las estadísticas de los estudios que van apuntando dicen que en un futuro puede haber una frecuencia mayor de las sequías, pero no pensemos que esto va a ser una sequía cada dos años, sino que, bueno, pues una frecuencia que se puede incrementar en un 20% más y, por lo tanto, hay que actuar con esa previsión.
Per això, l'organisme veu amb bons ulls la modernització de regadius i avança que en el futur caldrà fer unes previsions d'usos de l'aigua més moderades.
Dos quarts i mig de dues, la PA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, avisa que 8.000 famílies catalanes vulnerables es poden quedar sense casa a partir del 30 de juny, quan acaba la moratòria pactada arran de la pandèmia. Afirmen que poden iniciar un procés de mediació tal com preveu la llei i posen a disposició diversos documents per tal que les famílies els puguin presentar al jutjat. La compareixença de la PA s'ha fet Maria Núria Rebella aquí a la Ciutat de la Justícia.
Sí, hola, bon dia. Des de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca han explicat que disposen de 5 tipologies de documents segons estigui el procediment, per exemple, aturat per la moratòria o sigui nou. Lucía Delgado, portaveu de la Plataforma, explica que la nova Llei Estatal de l'Habitatge permet que abans del desnonament s'hagi d'iniciar un procés de mediació. Això sí, cal complir unes condicions, que el propietari de la finca sigui un gran tenidor, és a dir, que tingui en propietat més de 10 pisos i que l'habitatge en qüestió estigui ocupat per una família vulnerable. A més, recorda la PAH, la llei catalana obliga aquests grans propietaris a oferir un lloguer social.
És que el dia 30 decau la moratòria, que justament doncs la llei està en funcionament i s'ha d'esprimir fins a l'última coma.
La Generalitat arreu de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona a la ciutat poden imposar multes de fins a 60.000 euros per a aquests grans propietaris que no compleixin la llei.
El sector turístic del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre augura que arribaran a la plena ocupació hotelera durant els mesos d'estiu. En un context d'incertesa per l'alentiment de les reserves, el gremi es mostra optimista de cara a la temporada alta. Arnau, en què es basen per fer aquest bon pronòstic?
Doncs Marta, bàsicament en les tendències que marquen els visitants a l'hora de reservar habitacions. El sector, sí que és veritat, admet que les reserves cada vegada es fan més tard i explica que s'han consolidat les d'última hora. Ara bé, diuen que el mercat és canviant des de la Covid i es remeten als excel·lents resultats d'ocupació que van tenir per Setmana Santa, quan es van superar xifres prepandèmia. Albert Sabé és president de l'Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
Les previsions que hi ha i les expectatives és que sigui un any realment, realment bo, no? Intentarem arribar doncs, als números que ja es van fer l'any passat, que van ser doncs, ja uns números bons bastant en línia amb l'any 2019. Jo crec que inclús se poden superar en certa manera.
Aquesta temporada confien en la recuperació total del mercat britànic, molt present en localitats com Salou, ja que l'any passat aquest perfil de turista encara flaquejava per la pandèmia.
A partir de Sant Joan hem de superar doncs, els 80%, caps de setmana doncs, fregarem els 90% i en temporada ja més juliol i agost doncs, ens hem d'apropar doncs, al que seria la plena ocupació. No?
El que sí que preocupa és l'augment del cost de les despeses i dels productes bàsics, que es pugui traduir en menys beneficis per al sector.
Bandera negra d'ecologistes en acció a la urbanització de les platges de Vallcarca, al Garraf, a la gestió de l'aigua al Delta de l'Ebre i a la contaminació de les platges de Badalona. En el seu informe anual sobre l'estat de preservació del litoral espanyol, els ecologistes han posat un total de 48 banderes negres, 6 d'elles a Catalunya. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
N'hem destacat 3, Montse, però n'hi ha més. Quines són?
Sí, també hi ha bandera negra pel projecte de parc eòlic a la Badia de Roses,
pel hub cultural que es vol construir al Morrot de la platja de la Sabinosa, a Tarragona, i per la urbanització de les platges de Begur. L'informe de Banderes Negres ressegueix anualment els 8.000 quilòmetres de costes espanyoles i en aquesta edició n'han posat 17 pels efectes de la urbanització de les costes, com els casos de la platja de Vallcarca o de Begur, i 12 per vessaments i contaminació. Una d'aquestes ha estat per Badalona, com ens explica Didac Navarro.
El nivell de contaminació que hi ha en el subsol derivat de les activitats industrials que es duien a terme en el passat tota la costa del Barcelonès Nord i també per les freqüents arribades d'aigües fecals quan col·lapsen els sistemes de drenatge i de depuració de la ciutat i aquestes aigües s'aboquen directament al mar.
La bandera negra que aquest any han penjat al Delta de l'Ebre s'explica per la reducció de les aportacions d'aigua decretades per la XE com a mesura per gestionar la sequera. Víctor Álvarez ens parla dels efectes que pot tenir per la biodiversitat de la zona.
Si directament reduïm aquesta dotació d'aigua que arriba al Delta, estem disminuint aquesta massa, afectant directament aquelles espècies doncs, que aniden en aquests espais d'aigua molls o fins i tot aquelles espècies que hi ha més d'una que necessiten doncs, aquesta barreja no, també entre aigua salada i aigua dolça.
Per primer cop, l'informe també alerta dels efectes que tenen per la biodiversitat les platges reservades als gossos. La presència d'aquests animals allunya els que viuen a la costa, en especial les aus.
La Guàrdia Urbana de Barcelona distribueix un lot de supervivència a les víctimes de robatoris a les platges de la ciutat. Ens expliquem. Les persones que ho demanen acostumen a ser turistes. L'any passat l'Ajuntament en va comprar un centenar, però no es van poder o no es van arribar a repartir tots un lot de supervivència.
Sí, és collita meva, això.
És collita teva, hem d'explicar. Miquel Jarque, què porta aquest lot?
Doncs mira, és una bossa per a aquelles persones que van a fer-se un banyet, van a la dutxa, tornen a la tovallola i potser no hi ha ni tovallola, ni bossa, ni res.
Hem de saber que això no es pot fer, però vaja, endavant.
I llavors, doncs es tracta d'una bossa amb una samarreta blanca, uns pantalons curts de color negre i unes xancletes de plàstic per poder tornar a casa d'alguna manera. I a banda de la roda de recanvi, doncs la Guàrdia Urbana també inclou en aquest lot una targeta de transport públic d'un sol ús per facilitar doncs, que el turista o el veí de Barcelona pugui tornar a casa seva o a l'hotel.
El més important és seria no badar i en segona posició doncs, demanar el lot si realment tot desapareix.
Efectivament.
Gràcies, Miquel. Ara passa un minut de 3:15. Una antropòloga nord-americana ha estudiat durant tot el curs la política lingüística i el procés d'immersió de l'escola aranesa, una antropòloga nord-americana. És el primer cop que algú fa un estudi etnogràfic en profunditat en aquest àmbit. La pregunta, Sofia Cabanes, és per què una nord-americana s'ha fixat en aquest cas aranès?
Bon dia, Marta. Doncs per la seva peculiaritat sociolingüística hem de tenir en compte que l'Aran és l'únic territori de l'àmbit occità on la seva llengua pròpia és oficial i, a més, hi conviu amb dues llengües oficials més, el català i el castellà. Tenint en compte això, l'antropòloga Camille Marvin ha conviscut durant tot un curs amb mestres i alumnes de l'Escola Garona de Viella. D'aquí en sortirà una tesi doctoral sobre l'impacte real de la immersió lingüística en aranès. Segons constata Marvin, el sistema és capaç de crear nous aprenents que a la pràctica no acaben parlant la llengua pròpia d'Aran.
Gairebé totes les llengües minoritzades en Europa es trapen en aquest punt crític i el crític. Què passa quan tota era política lingüística se centra en l'escola? Crees tus temps nous aprenents de l'aranès, més això no vol dir que són usages de l'aranès.
La dependència del turisme, segons Marvin, fa difícil revertir la situació.
He complicat era estructura de l'economia en general. Clar, era llengua vehicular de treball temporal, no hi era aranès, així.
Originària de Texas, Marvin ha fet un màster de sociolingüística a la Sorbona de París i ara fa el seu doctorat a la Universitat Oberta de Catalunya.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Va, us presentem un cas molt peculiar de cuidar vaques a l'Alt Berguedà. Ha guanyat premis de fotografia a nivell de tot l'estat. Coneixerem ara la història de la Rosalina Camps. És una dona de 90 anys, de Bagà, que des d'avui fins al 21 de juliol exposa un tastet de la seva obra al pavelló de Suècia de Berga, i la Nàtia d'ella, evidentment, ja l'ha anat a veure.
És l'oxigen que necessito per viure. Apassionada, embogida per les fotos.
Així s'expressa la Rosalina Camps, que en rep a la residència de Bagà on viu com una autèntica artista. Vestida de color blanc, de cap a peus, amb una gruixuda capa de llana, una corbata regal del pintor de Soto i la seva llarga trena de cabells grisos a un costat que li donen tanta personalitat.
Jo he portat la trena llarga tota la vida. Vinc d'estar hores allà a les dones i no va bé això.
De formació autodidacta i molt espiritual, comença amb la fotografia als 15 anys, quan es va comprar a mitges una càmera amb el seu germà.
Vam comprar una màquina, la que ens va valer 150 pessetes. Amb aquella mateixa màquina vaig fer un premi a Televisió Espanyola i vaig presentar les fotos, però d'amagat, que ningú se m'envolgués.
Mare de 6 fills i fotògrafa de caràcter fort, va lluitar per fer-se lloc en un món dominat pels homes.
La tècnica sempre ha anat malament. Clar, els homes es posaven al laboratori, si estaven hores. Jo, el dia que em volia posar a revelar, els nens deien, mare, dic, no, que primer ho fèiem un quart de bany. Aneu-vos a dutxar a la piscina, que aquí no, avui vull revelar.
Es recolza en un bastó de fusta decorat per ella mateixa amb uns negatius, mentre ens ensenya algunes de les seves càmeres, rodejada de fotografies seves col·locades per l'ocasió. Abel Rubio és el director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà.
És sobretot una fotografia molt humana. Al final t'està buscant ella un missatge darrere, però tu el que estàs veient allà és retratada una determinada persona, una determinada societat.
Ha fet sobretot retrats, a la primera època en blanc i negre, fotografies que sempre busquen una intenció, en molts casos amb un finíssim sentit de l'humor. Un exemple que aquests dies podem veure a l'exposició de Berga.
Uns escolans davant d'una església que ell els hi va fer posar les mans a la cara com que haguessin begut, vi de missa, i llavors ell titula la fotografia Les canadelles no tenen la culpa.
Una altra fotografia titulada Dubte, que es pot veure aquests dies amb un dels seus fills com a protagonista.
El fill havia sortit del seminari i se'm presenta aquella noia tan maca, la fa i posar al darrere, i poso dubte, coses així.
Fundadora del Fotoart Manresa, població on ha viscut molts anys, va conèixer artistes com Salvador Dalí o Lorenzo Quinn. Feia de marxant d'art del pintor i parent Rafael Fernández de Soto, el pare del qual era íntim amic de Picasso. La Rosalina Camps ha volgut donar en vida a l'Arxiu Comarcal del Berguedà 86.000 fotografies del seu fons.
Tenen aquest valor d'una dona que es dedica al món de la fotografia durant el segle XX, doncs que sense tenir coneixements doncs prova, resulta que se'n surt, perquè se li concedeixen doncs diferents premis de fotografia. Podem conèixer doncs una mica com ha evolucionat doncs aquest món al llarg dels últims 50 anys.
L'exposició al pavelló de Suècia de Berga fins al 21 de juliol.
I d'una fotògrafa de 90 anys a un escriptor que vol arribar al 100, Josep Vallverdú, i que ha entrat a formar part de la Vinya dels Artistes, un museu a l'aire lliure entre vinyes, clar, situat a la Pobla de Cèrvoles, a les Garrigues. Ha ideat una escultura de 2 metres, Vallverdú, que s'ha col·locat al centre d'una vinya que ja acull obres de Carles Santos, Josep Guinovart o Joan Brossa. Noelia Caselles, l'escultura de Vallverdú es diu Llanga, i és un llangardaix.
Bon dia. Sí, el va dibuixar inspirant-se en una peça petita que havia fet anys enrere amb pasta de paper, i ha volgut que sigui un animal perquè justament aquest centra en bona part dels seus llibres.
Els faig protagonistes, gats, gossos, un picot una vegada, recordo, el llangardaix, una tórtora, un colom. Van sortir en els meus contes i relats infantils. Els animals m'encanten. Algunes persones també m'encanten.
Ja veus, Marta, que Vallverdú, que farà 100 anys d'aquí 25 dies, manté tota l'agudesa.
Tota. Escolta'm, l'obra l'ha fet juntament amb el Joan Jové, que és el responsable d'aquesta vinya.
Sí, n'ha explicat el procés al mateix Vallverdú.
I vaig fer un dibuix a l'aquarel·la amb un llangardaix. Aleshores, Joan va dir, doncs, ara m'ajudaràs a pensar com ho podem fer amb ferro. Ell és l'artista del ferro, evidentment, i el mèrit és tot seu. I l'únic que vaig fer va ser dir-li que podia combinar plaques amb, per exemple, reixat o tela metàl·lica per donar la sensació de la pell de llangardaix. Ho va fer molt bé.
I d'aquesta manera, Josep Vallverdú ha entrat a formar part de la Vinya dels Artistes, que enguany celebra l'any 12. I això vol dir que caminant entre les vinyes del celler Mas Blanc i Jové ja hi ha una dotzena d'obres. La de Vallverdú l'han posada al centre.
Aquest és el centre neuràlgic de la Vinya dels Artistes. Aquí va començar tot. És l'era d'Enguino. Guinovart va ser la pedra angular, i aquí és on està ell, junt amb el el seu amic Carles Santos, Toni Ollena, que és al darrere, o sigui, que és un punt neuràlgic. El centre, el cor de la Vinya dels Artistes és aquí.
La Llanga es presentarà en societat dissabte que ve.
El programa La Tarda de Catalunya Ràdio continua amb la gira pel país per celebrar els 40 anys d'aquesta casa i avui arriba justament fins al pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida. Entre d'altres temes, es recordarà la figura de Pere Tàpies amb Ada Parellada i també es rememorarà la creació del pantà de Rialb i els seus efectes en la població. Serà, com sempre, a partir de les 3 a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. El Barça de futbol sala i el d'handbol pensen ja en clau de final. Oriol Munné, bon dia.
Bon dia. El de futbol sala pensa en la final de la Lliga. En concret, l'equip començarà a jugar-se-la contra el Jaén dissabte al Palau Blaugrana. I el d'handbol vol avui mateix cap a Alemanya, on afronta un cap de setmana decisiu amb la Final Four de la Champions a Colònia. L'equip s'enfrontarà el dissabte a Magdeburg, al Magdeburg a les semifinals. Antonio Ortega, entrenador.
Hem treballat tota la temporada. És veritat que durant, pot ser que durant tota la temporada han jugat amb 21.000 espectadors, però l'equip ja té un bagatge i té experiència i hem jugat sota pressió per afrontar coses com aquestes, no? que poden passar.
El porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas, és conscient que la seva feina pot ser clau aquest cap de setmana.
Sí que és cert que la porteria a totes les competicions, però aquesta que tu jugues tot en dos dies, encara més, som molt importants. I si mires l'històric, segurament els equips que l'han guanyat darrerament han estat perquè els seus porters han estat millor que els altres. Nosaltres anem allà amb la confiança d'haver fet una molt bona temporada, la sensació de que l'equip confia en nosaltres, però això no et dona garantia de res.
Els blaugranes aspiren a la seva tercera Champions consecutiva. I com dèiem, el Barça de futbol sala pensa en la final de la Lliga. L'equip comença a jugar-se-la dissabte al Palau Blaugrana contra el Jaén. Recordem que la final es disputa el millor de 5 partits. Avui hi ha hagut atenció als mitjans. Barcelona, David Obach, bon dia.
Bon dia, un Barça doncs, que accelera en la seva preparació de cara a aquesta final. Anteriorment, les dues rondes precedents, quarts i semifinals, han estat el millor de 3 enfrontaments. Ara la final serà el millor de 5, amb els dos primers duels al Palau Blaugrana. El primer, com dèiem, dissabte, el segon, dilluns al vespre. I el gran dubte en la plantilla blaugrana és la presència de Ferrao, que si bé ahir es va començar a entrenar amb el grup, ja fa algunes setmanes que arrossega un cop a les costelles, que li genera molt dolor. Va jugar amb comptagotes al primer duel de semifinals contra l'Inter, va ser baixa en el segon, i el tècnic del Barça, Jesús Velasco, assegura que se'l provarà durant el partit de dissabte contra el Jaén, però que si les sensacions no són bones, Ferrao s'haurà a la banqueta. Per tant, és la principal incògnita. El Barça tindrà, com dèiem, el factor pista favorable, tot i que el tècnic blaugrana l'ha relativitzat. Diu que això cobra importància si s'arriba al cinquè i definitiu enfrontament.
Sí, bueno, el factor pista es importante en el caso de que llegues al quinto partido. Si no llegas al quinto partido, yo creo que ellos tienen ventaja, porque los dos primeros partidos toda la presión la tenemos nosotros. Ellos tienen dos oportunidades para intentar cerrar la eliminatoria en su casa, ¿no? Con lo cual es una gran ventaja. Pero nosotros también sabemos que estos dos primeros puntos se juegan aquí y por eso digo que toda la presión la tenemos nosotros.
Doncs el Barça, que tindrà aquesta incògnita de Ferrao i la baixa segura del seu capità Sergio Lozano per una lesió de llarga durada al genoll.
Gràcies, David. En futbol hi haurà fitxatge al Barça Atlètic.
Es tracta del central senegalès Mikael Faye, que és a Barcelona, on està passant revisió mèdica. Els pròxims dies es farà oficial el seu fitxatge pel filial. L'Espanyol, mentrestant, treballa ja per trobar un substitut al destituït Domingo Catoira com a director esportiu. El relleu del gallec, però, no arribaria fins l'1 de juliol. El més ben situat ara mateix és Frank Garagarza, ex de l'Eiber, actualment al Wolverhampton. I Leo Messi ha dit que no jugarà el proper Mundial de Futbol, el 2026.
Yo creo que no, que este fue mi último Mundial y bueno, ahora
iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no... No creo que sigui el president.
L'ex blaugrana ho ha dit des de la Xina, on està concentrat amb la seva selecció per l'amistós de demà contra Austràlia.
Hi haurà clàssic Barça-Madrid a la final de la Lliga ACB de bàsquet.
Els blaugranes s'hi van classificar ahir en imposar-se l'Unicaja a les semifinals. Les valoracions al final del partit les feia l'assistent de Sarunas, Jasikevicius, David García, ja que el ritual van excloure per protestar.
Sí, la verdad es que hemos hecho un partido muy completo, ¿no? Hemos cogido ventaja al principio, el equipo ha salido muy concentrado, sabíamos de la dificultad de jugar aquí. Un equipo que está haciendo una grandísima, que ha hecho una grandísima temporada y les hemos encontrado sus transiciones, el rebote, la primera parte. Muy contentos de poder disputar esta final.
Nikola Mirotić, per cert, va ser el màxim anotador de l'equip amb 14 punts. La final, Barça-Madrid engegarà aquest mateix divendres, demà passat, amb els dos primers partits al Palau Blaugrana. Serà la novena final de les últimes 12 que es disputin el Barça i el Madrid.
No t'ho pots perdre.
Concert de la banda de rock britànica The Who aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona. És el primer concert de Catalunya acompanyats de l'Orquestra Simfònica del Vallès. De fet, l'any 2007 els britànics van suspendre una actuació a la capital catalana perquè es veu que la venda d'entrades doncs havia estat molt, molt justeta. Ara The Who acaba de publicar un àlbum en directe d'una actuació que van fer el 2019 a Wembley, justament acompanyats també d'una orquestra. El concert de The Who aquest vespre començarà a 2:15. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.